migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb tots vosaltres. En aquest migdia, uns quants temes que penso que són força interessants. I d'entrada començarem per un. Va, comencem amb una pregunta. Vosaltres teniu disfàgia? Suposo que si teniu disfàgia ho sabríeu. Per què? Doncs perquè la disfàgia el té o el pateix al voltant del 8% de la població espanyola. Seria un 2,5 milions d'espanyols aproximadament que tenen aquesta disfàgia. I és, per fer una definició, un trastorn de la deglució que comporta un elevat risc de malnutrició, deshidratació i ennuegament, i que suposa un perill de mort. Bàsicament, que no pots empassar-te bé els aliments. Bàsicament seria una qüestió així. Però per què passa això? Aquest seria el què, el per què passa, i després, com es pot solucionar? Perquè, com tot, la disfàgia té nivells de gravetat. Hi ha un ventall d'una qüestió molt, molt preocupant a una qüestió més lleugera i fàcil de solucionar, no? Bé, La disfàgia, suposa la primera causa de mort en pacients neurològics i la tercera en persones més grans de 85 anys. Però sabeu què? També, com passen amb moltes d'aquestes malalties, hi ha una infradiagnosi. Està infradiagnosticada. Molts d'ells ni saben, ni tan sols saben que tenen disfàgia. Tenen dificultats a l'empassar i només el 10% està correctament diagnosticat. 6 de cada 10 pacients ingressats a la UCI pateixen aquest trastorn. És a dir, venen producte d'un accident, d'una traqueotomia, de qüestions que poden fer que tot això aparegui. I el pitjor de tot és que la disfàgia pot portar a la desnutrició i deshidratació, ja que una de les coses més difícils d'empassar, crec que sembli una cosa paradoxal, és l'aigua. Això és la part més difícil. No diràs, no, com és possible? Sí. No, doncs sí, és així. Més difícil l'aigua que no pas els aliments. I a més, quan tens aquest tipus de disfàgia, has de tenir en compte que tot això no se te'n vagi cap als pulmons. És una qüestió... Hi ha molta complicació. És a dir, una cosa molt natural i que fem quasi sin adonar-nos, es converteix en un autèntic problema. Marc Puerto, un dels grans reptes que treballen ara precisament els investigadors, per si, com estàs, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
És un dels grans reptes en què treballen ara els investigadors i la indústria alimentària, és crear aliments que permetin a aquestes persones no estar abocades a menjar només purés.
Exacte. Els investigadors estan avançant en crear aliments aptes per a les persones que tenen disfàgia. Un pas endavant que arriba després de 3 mesos d'assajos clínics amb pacients que es van alimentar amb alguns d'aquests productes ideats pels equips de recerca, juntament també amb empreses alimentàries, i després es va avaluar el seu estat de salut i ànim abans i després de consumir-los, i es va demostrar que aquests pacients havien guanyat pes i també que havien millorat en altres marcadors. Cal dir que la incidència d'aquest trastorn és més gran en persones de la tercera edat per la pèrdua de massa muscular, però això no treu també que ho pateixin joves i fins i tot nens puguin desenvolupar-la com a conseqüència d'algunes malalties, com per exemple cirurgies al cap i al coll, o que produeixin una alteració estructural amb un problema purament mecànic al pas de l'aliment. Tos o que respira durant o després dels àpats, canvis a la veu després d'ells, haver d'empassar diverses vegades per digerir bé, o per exemple tenir febre, refredats, pneumònies, o sensació de restes de menjar a la gola, són per exemple alguns dels símptomes, i els experts admeten que es tracta d'un problema infradiagnosticat i infravalorat socialment, i que els afectats doncs es topen amb un mur i acaben doncs tendint a l'aïllament. D'aquí també que el pacient tingui per endavant un treball molt dur de rehabilitació que al final doncs incideix en la seva qualitat de vida, ja que és molt complicat, es pot curar, però és molt difícil.
Bé, de fet, és una afecció que pot ser dolorosa, i en alguns casos aquesta deglució és pràcticament impossible. És aquesta dificultat per empassar-te els aliments o beure aigua. En parlem amb una persona que ens aclarirà i com es pot reaccionar i fer o solucionar un d'aquests problemes, o a quin nivell es pot arribar a tornar a fer una vida normal. Es diu Alba Cifuentes i ella és logopeda a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Alba, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bé, jo, Alba, he fet una petita definició de disfàgia. No sé si ha encertat prou o no.
Sí, més o menys sí. La veritat és que la disfàgia és molt comú aquí a l'hospital, tenim a molts pacients. Més exactament és una situació clínica que afecta a un 10,40% de tota la població infantil.
D'acord. I per què surt? Per què passa? Hi ha algun motiu perquè passi o no?
Sí, pot ser per diferents causes. Una d'elles és bé per una dificultat a l'anatomia de la nostra musculació, que s'encarrega de la deglució. Mm-hmm. Pot ser per un trastorn de neurodesenvolupament, és sí. a dir, que tenim alguna enfermedad que pugui generar que la nostra musculatura no faci bé la seva funció, mm-hmm. o bé pot ser perquè et vingui d'algun accident, d'algun traumatisme craniocefàlic, de qualsevol traumatisme que puguis patir. D'acord. I sobretot per dificultat en quant a la musculatura que s'encarrega de l'alimentació.
Jo, clar, tu ets logopeda, però jo estava pensant, jo vaig a una logopeda, quina relació hi ha la logopèdia amb la disfàgia?
Bueno, les logopedes són les que ens encarreguem del diagnòstic, de la intervenció i de la rehabilitació de tota aquesta musculatura.
D'acord. Quins tractaments s'acostumen a aplicar a aquest tipus de malalties?
Nosaltres aquí a l'Hospital de Sant Joan de Déu el que fem és, amb alguns pacients, això clar, també depèn de la patologia que presenti el pacient, però fem electroestimulació, tant intraoral com extraoral, també fem estimulació sensorial, fem aproximació a l'alimentació, treballem el patró de masticació, treballem la mobilitat lingual, en fi, treballem tot el que es pugui millorar que tingui relació amb les diferents fases de la deglució.
Saps una cosa, Alba? Estaves parlant ara i estava pensant, carai, amb totes aquestes coses que m'estàs explicant, estem davant d'una cosa que, clar, no li prestes atenció per quan no passa res, quan estàs normal, no li prestes ni atenció, i la importància que té aquest fet d'empassar-te el menjar bé. Vull dir, suposo que això és canviar-te la vida.
Bueno, és que ja no és només empassar bé o no, és que pot ser que tu estiguis menjant i tu no te n'adonis, però que t'estigui anant cap a via respiratòria en comptes de cap a via digestiva.
Ostres!
Llavors, clar, en aquests casos el que passa és que nosaltres hem d'intentar adaptar aquesta alimentació perquè la persona pugui menjar amb seguretat, per menjar o beure, que són les dues coses les que tractem. Clar. Llavors, clar, també fem proves complementàries.
Sí, aquí m'has deixat una mica, perquè això que es fa d'una manera inconscient, perquè, clar, nosaltres quan ens empassem al menjar, automàticament es tapa la via respiratòria perquè aquest menjar vagi cap a la panxa. Llavors, en aquestes situacions, què passa? Hi ha alguna errada a l'hora de tapar o com va?
Exacte, en aquests casos és que no donem suficient informació sensorial als nostres músculs. D'acord. I l'epiglotis no fa la feina que hauria de fer. Llavors no tanca la via respiratòria.
D'acord. Bé, clar, jo estava pensant ara en altres situacions. Per exemple, abans parlaves d'accidents, de traumes que t'han de posar una traqueotomia, que és quan et posen aquest tub aquí per respirar al coll directament. Això afecta directament a la disfàgia? A partir d'aquí també s'ha de seguir un tractament?
Bueno, a partir d'aquí, primer de tot s'ha de fer una observació d'ingesta per veure si realment s'ha d'adaptar a l'alimentació o no. Hi ha nens que tenim que porten una traqueotomia i sí que poden menjar amb bastanta normalitat. Però sí que normalment fem adaptacions. Hi ha diferents maneres d'adaptar l'aliment, pot ser posar lubriques o aliments més tous, o bé les de xafar, o bueno, hi ha diferents maneres d'adaptar-lo i és important fer aquesta observació d'ingesta per poder menjar amb seguretat.
I la darrera pregunta que et faig, Alba, per no robar-te més temps, és conforme a les solucions. S'arriben a solucionar tots els casos? O quin percentatge de casos acaben solucionant o arribant a una normalitat?
Vale, el tant percent exacte no te'l sé dir. Sí que és veritat que aquí, després de la... Com que tenim una rehabilitació, un servei de rehabilitació, sí que hi ha molts casos que la disfàgia es compensa i llavors com es millora. Però sí que és cert que... sí que tenen com unes petites adaptacions normalment, Però sí que es recupera del tot, es pot recuperar del tot sense cap problema. Hi ha casos que, si a nivell neurològic hi ha alguna afectació, és més complicat, però normalment casos de pacients que abans estaven menjant amb normalitat és el més fàcil de poder tractar.
És a dir, que arriben a tenir la majoria una vida normal, sense cap mena de problema.
Hi ha molts casos que sí. Sí que és veritat que hi ha molts altres que potser la disfàgia es pot millorar, però encara deixen tenir unes petites adaptacions que s'han de complir.
Doncs, Alba Cifuentes, logopeda de l'Hospital Sant Joan de Déu, escolta'm, gràcies per fer-nos aquests 5 cèntims i explicar-nos primer la teva feina i aplicar tota la disfàgia. Molt amable.
Moltes gràcies. Jo encantada per tal de visibilitzar aquesta situació clínica, que la veritat és que hi ha molta gent que no coneix.
És veritat, i molt desconeguda, Alba. Moltíssimes gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, perquè es podria xerrar molt llarg d'aquestes terminologies. Recordem, estem parlant d'un terme mèdic, disfàgia és el terme mèdic que s'aplica a aquesta dificultat per empassar-te el menjar o per beure. És una afecció que pot ser dolorosa, podem recordar, i fins i tot en alguns casos empassar-te el menjar pot ser impossible. És com quan menges massa ràpid i no mastegues lo suficient el teu menjar, però la situació més lleugera no acostuma a ser un motiu de preocupació, encara que, com ens explicava l'Alba, hi ha moments realment greus. Va, que de seguida parlarem de Amaya Jurídica Global i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, viatges al Nadal? ¿Sabes que el disfrute del auténtico se encuentra en La Rioja? Es el encanto de lo pequeño. Todo un mundo, un territorio que convence en voz baja. Un modelo amable, acogedor y placentero a través de los sentidos. La Rioja es, claro, vino y una cultura que nos llega desde lo popular. Esos sarmientos al fuego, esas mesas interminables con productos de la huerta, pasando por una inigualable gastronomía en toda la geografía riojana. Piénsalo, La Rioja no se visita, La Rioja se vive.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Aló, soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad, que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada de Spain.
Eso es.
Tú eres abogada de Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval que había hecho del hijo, del nieto.
Y los bancos, pues ya sabéis que la ley de segunda oportunidad os puede echar una mano, es más, os va a echar una mano. Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
¿Tienes desgaste? ¿Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos?
Artióseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo 2 cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artióseo, un bote de 60 cápsulas de laboratorios Clinitec a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento, gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53. Sin gastos de envío y económico. 650 51 52 53.
Migdia des de la teva COPE més propera. De seguida actualitzarem la informació de serveis. Ja us aviso que hi ha una alerta taronja tot el Pirineu, sobretot Pirineu Occidental, per neu i vent, intensitat de vent. De fet, bàsicament, excepte en aquests punts que han tingut un matí al Pirineu de molta nevada, a la resta de Catalunya llueix un sol espaterrant. Això sí, les temperatures a la baixa, tant la màxima com la mínima. No només això, sinó que parlarem de tecnologia
tecnologia, concretament de com s'aplica la robòtica als quiròfans d'urgències, perquè un primer programa europeu d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Germán Trias doncs, fa que aquest hospital, les urgències d'aquest hospital, siguin pioneres en això. I després parlarem de gospel, de l'actuació de gospel que veurem al Palau de la Música el proper 28 de desembre, i les tindrem aquí els messengers, que són els que fan tot això, i gaudirem amb ells. De seguida actualitzem informació de serveis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust. I comencem a fer una revisió, una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. I d'entrada, tal com comentàvem, hem tingut un matí mogudet. Mogudet al Pirineu occidental amb neu i vent. L'alerta és taronja. Encara és taronja, encara que va a menys. A partir ja d'aquestes hores, la nevada s'ha d'anar restringint cada cop més cap al Pirineu Occidental, cap a la Vall d'Aran. Bàsicament, continuarà la nevada de la Vall d'Aran, continuarà aquests núvols baixos, aquesta boira, al Pirineu, sobretot al Pirineu. En tota aquesta franja, Pirineu per Pirineu, hi ha una alerta no només taronja, no només per neu, sinó també per vent, per fortes ratxes de vent. A la resta de Catalunya, això sí, sol espatarrant i les temperatures a la baixa. Demà dimarts, dia 24, dia de la nit de Nadal, doncs l'alerta continuarà al Pirineu, baixa un grau, alerta groga, per intensitat de vent i per neu. I per neu, en tot cas, a tot el Pirineu Occidental, més o menys les mateixes comarques que avui han tingut aquesta nevada. És a dir, les estacions estaran realment contentes, des del Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, tota aquesta zona és on més probable que hi pugui nevar. I les temperatures ja baixaran, però es quedaran tal qual, estancades, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia, José Miguel. Doncs la situació viària s'ha complicat fa una estona en diversos accidents i, per tant, fem una relació dels que hi ha en aquests moments. És el cas de la C16 a Gironella, on un camió ha topat contra la tanca de seguretat i s'està desviant el trànsit cap a l'interior de la població. També a la C31 a Castelldefels hi ha un carril tallat en sentit Sitges. En la Nacional 141C a Moià, pas alternatiu per un altre problema amb un camió. I en el cas de la Nacional 2 a Vilamalla, a Lleida, també un camió està obligant a tallar la via perquè ha perdut part de la càrrega. A banda, pel que fa a l'àrea metropolitana, a l'Altitud, a la 2 i a la B23, vies que estan a la part sud de l'àrea metropolitana, la Ronda del Litoral i la Ronda del Bastant Moviment, i com sempre emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela i sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Això és tot. Bon migdia.
Gràcies, Sílvia. Una abraçada. Cuida't.
Merci.
I bon Nadal. I bon Nadal.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb l'Edu. Edu Badia, com estàs?
Hola, Cruz, què tal? Bon dia.
Com estàs? Tot bé o què?
Tot bé, tot en ordre.
Jo estic en depre, plena depre.
Per què?
Home,
què et passa?
Final del partit del Barça. La mala sort de...
Molta mala sort.
O són aquests partits que dius, guanyarem, però al final acabes perdent i no s'acaba d'entendre com, si s'acaba d'entendre perquè no has marcat més gols.
És el futbol, és un esport molt cruel i llavors passa el que passa.
Però és que el Barça no va fer un partit dolent.
No, però venim d'on venim, no? Venim d'aquestes derrotes de les Palmes, Leganés, tot suma i després, clar, si et marca Sorlot al minut 96, pues,
ja està.
Passa el que passa. Doncs això, un Barça que ja no és líder després de sumar la tercera derrota seguida a Montjuïc, només una victòria en 7 partits, un fet que no passava des del 2008 amb Rijkaard a la banqueta. Ara el líder és l'Atlètic de Madrid amb 3 punts més que el Barça i amb un partit menys, mentre que el Real Madrid és segon després de superar 4-2 al Sevilla en l'últim partit de Jesús Navas. El Barça també és notícia la petició que ha fet el jutge aquest matí per demanar la cautelar i poder inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor a partir de l'1 de gener. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es menjarà els torrons malgrat la derrota per 1-0 al camp de les Palmes. El conjunt perico acaba l'any en descens amb el gol de Sandro, un Espanyol que intentarà anar al mercat d'hivern per reforçar l'equip. A l'Esports Cope farem una mica de Cope Mercato i els deures que té per davant el director esportiu Fran Garagarza. Ara la Lliga s'atura fins al 10 de gener i en bàsquet també més de Cope Mercato. Aquest matí el bàsquet Girona i el jugador francès William Howard han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia aquesta temporada.
Edu Porta, moltes gràcies.
A tu, una abraçada.
Que tinguis una bona tarda.
Igualment.
I bon Nadal.
I bona festa.
I bon Nadal. Bé, quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions d'altres. Avui està l'Albert Díez.
Està ell mateix, sí.
Avui l'Albert Díez comanda precisament l'Esports Cope amb tota l'actualitat esportiva. Gràcies, Edu. De seguida parlarem d'aquest primer programa europeu d'intervencions quirúrgiques robòtiques a urgències. I en parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si estàs pensant en viatjar, Teruel, prepárate a vivir una aventura jurásica a Teruel, donde nacen las estrellas y la naturaleza. Teruel te ofrece paisajes únicos y experiencias inolvidables. Así que ya lo sabes, ven y enamórate de Teruel.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Esta Navidad regala Mis días con Benedicto XVI, un diario íntimo de Monseñor Alfred Suereb que revela al hombre detrás del pontífice, con momentos de oración, desafíos y tiernos recuerdos. Mis días con Benedicto XVI, fe, humanidad y emociones en cada página. Ya disponible en tu librería y palabra.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
La fiesta solemne del nacimiento de Jesucristo se celebra el 25 de diciembre. Una festividad en la que se conmemora a Dios hecho hombre, que nace para salvar al mundo. Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción en Madrid, Santa Misa de la Natividad del Señor. El miércoles a las 11 de la mañana, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cristina Aguilera.
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha posat en marxa el primer programa a Europa d'intervencions quirúrgiques d'urgència amb robot. I això què significa? Això és força interessant perquè, primer, que l'hospital es consolida com un centre de referència d'aquest tipus de cirurgia robòtica, intervencions robòtiques, a nivell no només d'Espanya, sinó europeu, no? En aquest cas, això per començar. I després, aquestes avantatges especialment són especialment rellevants a urgències on la precisió d'aquestes operacions, quan arriba la gent després d'un accident, per exemple, ha de ser intervenció i precisió mil·limètrica. Doncs en parlem perquè més serveix i com es pot aplicar i en quins casos es pot aplicar, que no es pot aplicar en tots els casos, eh? I en parlem amb el doctor Josep Maria Valibrea, que és director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències de l'Hospital Germans Trias. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
La robòtica ja s'utilitzava per operar, no?
Sí, i tant. Ja fa més de 20 anys ha evolucionat molt i ara tenim dispositius molt millors, però fa 20 anys que fem la cirurgia robòtica, clar.
Llavors, quan estem parlant d'aquest equip de robòtica d'intervencions quirúrgiques d'urgència, de què estem parlant? Quin avanç és aquest tan important?
Bueno, pues en primer lloc, jo crec que la frase és un robot a urgències per urgències. I això fins ara no s'havia fet. És un robot d'última generació, de màxima qualitat, ho posem al quiròfan d'urgències i no es mou d'allí. De tal manera que es fa servir per patologia urgent, per operacions comuns, urgents, i no és, apendicitis, inflamacions de la vesícula biliar, hèrnies complicades, i això fins ara no s'havia fet d'una manera estructurada.
D'acord.
Vull dir, dins d'un programa.
D'acord, és a dir, que el robot està fixat allà 24/7.
Totalment.
D'acord. Això com ajudarà? Serà més àgil les operacions? Serà, sí. No diré més fàcil, perquè això no sé si és més fàcil o no més fàcil, per mi és complicat, però ho agilitzarà tot molt més, serà tot molt més precís. Com ajudarà aquest robot a urgències?
Doncs jo començaria dient que sí, que les cirurgies seran més fàcils, perquè la robòtica una mica té un efecte democratitzador. Vull dir, fa que tots els cirurgians siguin millors cirurgians. Això s'ha vist als Estats Units, d'on el salt de cirurgia oberta tradicional a la laparoscòpia va ser una mica complicat, però el salt de cirurgia oberta a cirurgia robòtica es va fer una mica més fàcil. En segon lloc, dinamitza tot el bloc quirúrgic, perquè tot això no es pot fer sense la col·laboració d'anestèsia, d'infermeria, de tot el personal, doncs dinamitza molt. I què passa? Pues que pot ser una oferta al malalt d'un tractament més precís, més acurat, i sobretot amb molta més precisió en situacions en les que el malalt està més feble, és més vulnerable, perquè la situació d'urgències és com menys controlable i els malalts tenen malalties que són que s'han de tractar ràpidament, però moltes vegades són malalts d'edat avançada, que tenen altres malalties, doncs hem de minimitzar l'agressió. Vull dir, no és el mateix fer una cirurgia oberta, una cirurgia laparoscòpica, i més encara, si fas una cirurgia robòtica, fas una cirurgia més precisa, però també menys agressiva.
D'acord. Bé, la resiliència de totes les professions té a vegades un punt d'odiosa, perquè això t'obliga a estar fora de la teva zona de confort constantment, i en aquest cas estem parlant de formació, no?, perquè s'ha de saber portar aquest robot.
Totalment. Hi ha una cosa molt clara. Un robot mai matarà a un cirurgià, però un cirurgià sí que pot matar el robot. Vull dir, si no fas servir el robot pròpiament, si no fas un programa de formació per als cirurgians, per a les infermeres, tots els companys del programa, això fracassarà. Per això s'ha de fer d'una manera molt estructurada. Nosaltres vam rebre el robot fa temps i vam estar mesos de programació, d'assaig, de disseny de tot el procés abans de començar. Primer perquè això ha de funcionar i segon perquè la seguretat del malalt és el primer.
I ha estat difícil aprendre? Com funciona?
Bueno, està molt estructurat el procés de formació. De fet, nosaltres a Germans Tria som els formadors del sud d'Europa i tenim un centre d'entrenament i de fet hem format a Espanya més de 35 hospitals. Però és un procés que està molt estructurat. Té unes fases, s'ha de fer simulació amb simuladors d'ordinador, amb el robot, en el laboratori. Després fas una fase d'observació, després tens un mentor, un proctor... Vull dir, està tot molt, molt estructurat i és un procés que, bueno, estem molt orgullosos perquè crec que es fa d'una manera molt satisfactòria.
El robot ja està en marxa?
Sí, sí,
ja està. I ho he estrenat? Ja. Està estrenat ja?
I tant. De fet, jo estic sorprès perquè... I la direcció de l'hospital, que també ens ha ajudat molt, perquè estem fent-lo servir molt més del que creiem. I la veritat és que ja portem 3 setmanes i mitja i la veritat és que ja hem passat dels 20 malalts perquè, clar, s'han de donar unes circumstàncies. No pot ser qualsevol malalt. Un malalt amb un problema molt, molt, molt greu, molt agut, pot ser un exemple, jo que sé, un accident de trànsit, no té cap sentit fer servir el robot. Mm. I la veritat és que estem molt sorpresos perquè tothom està molt animat. Hem tingut la sort de poder acreditar com cirurgians robòtics a pràcticament tot el servei, i això és una cosa una mica excepcional, i això ens dona la possibilitat de tenir una afluència i una activitat força interessant.
Llavors, parles, per exemple, un accident de trànsit, que seria una de les coses sí. que pot aparèixer per urgències, entre d'altres, no? Llavors, en quines situacions d'urgència seria aplicable? Parlava abans d'un apendicitis, per exemple, no?
Sí, tenim 2 escenaris. Primer de tot, nosaltres a Germans Triumph, per exemple, fem el 90%, per exemple, de la cirurgia d'obesitat, que és també l'altra àrea que jo dirigeixo, amb el robot. Si tu tens una complicació, tot i que siguin molt, molt poc freqüents, i has fet la cirurgia amb robot, no té sentit que si has de reoperar el malalt no tinguis un robot disponible a la teva disposició. Perquè, clar, necessites la mateixa tecnologia. La mateixa tecnologia. I per l'altre costat són patologia urgent. I hem fet 5 escenaris, que serien les apendicitis, les colecistitis, que són la inflamació i infecció de la bufeta biliar, les hèrnies complicades, a vegades les hèrnies, el budell es queda ficat en una hèrnia i necessita una cirurgia urgent, les perforacions de les úlceres gàstriques i les oclusions d'intestí, de budell prim, bàsicament. Uh-huh.
Doncs, doctor José María Valibrea, director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències i membre del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Germans Trias, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
És la cara amable de la robòtica, la cara amable de la tecnologia. Ja sabeu que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitzi. I en aquest cas, és una utilització que posa l'Hospital Germans Trias com a referent, no només a Espanya, sinó a Europa, en aquestes intervencions quirúrgiques robòtiques urgència a les urgències, que és una qüestió bastant innovadora en aquest cas, no? Va, de seguida parlarem i anirem al Palau de la Música, perquè aquest proper 28 de desembre a les 9 del vespre dins del cicle del Band Mediolanum 26è Festival del Mil·lenni tindrem el Gospel for Planet. Ja sabeu, gospel són aquests coros de veus, bàsicament seria la definició més bàsica, no? Doncs en parlarem, i en parlarem amb ells aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, s'ha de tenir un Corsa. Si no tens un Corsa, no voy a ser runner, ojo, perquè igual no saps que tens alguna malaltia al cor i eres runner, però runner camina al cementerio. T'has de mirar perquè igual tens algun problema de cor, igual m'he passat ara amb el comentari. Però ja m'enteneu, que a vegades no trobem els problemes fins que apareixen, en aquest cas. Inscor, a Inscor t'ajudaran. InscorBCN.com és la seva web i Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuida'm del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, el més potent de tot això és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu necessitis. No ells, no, tu, la necessitis. Necessito tu per demà? Doncs per demà la tindràs, eh? El telèfon 93 425 1962. Inscor, cuida de la salut del teu cor.
Elevados son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gospel for Planet. Serà aquest dia 28, aquest proper 28 de desembre, al Palau de la Música Catalana, dins del cicle Van Mediolanum 26è Festival del Mil·lenni. I tenim aquí... Jo he de dir una cosa. Jo me'ls esperava per xerrar amb ells i parlar de gospel, però esperava una persona. A una persona que em parlés de la situació. Un, dos, tres, quatre... Som nou. Hem vingut nou, que pensa, tia, aquesta gent... Doncs mira, ja que són nou, aprofitarem i cantarem i els escoltarem com ho fan. D'entrada, dono la benvinguda al Jean-Paul Wabotai. Com estàs, Jean-Paul?
Molt bé.
No sé si he dicho muy bien tu apellido. Wabotai. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Acércate al micrófono, acércate al micrófono.
Perfecto.
Perfecto, ¿eh? Mm. Tú eres uno de los responsables de este Gospel for Africa.
Mira, soy artista que lucha...
He dicho for Africa y es for Planet, climática. Anda, que yo también.
Sí. Estamos aquí para sensibilizar la gente sobre el cambio climático. Uh-huh. Y mira, y la música es un puente, es una manera de difundir las informaciones sobre el calentamiento del planeta.
Y Ramón Escalé, que también lo tenemos aquí con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, estupendo. ¿Y tú?
Yo encantado de la vida. Pues, yo, home, a més, somos más reímos. Es fantástico, això, això ja m'agrada.
Riurem, segur.
No, segur, eh? Bé, bàsicament és la conscienciació. Cal, perquè canvi de clima és una qüestió ja inevitable, no?
Sí.
Però quan volem, i com explicava el Jean-Paul, conscienciar, cap on volem anar? La conscienciació, cap on va la prova del vaixell?
Jo diria que en el tema concret de la música que fem, que és gospel, no és només una sensibilització respecte al planeta, sinó una sensibilització respecte al ser humà. És una música que parla de proximitat, és una música que parla d'amor, i crec que és una cosa que ens convé molt, molt avui en dia, que ens la recordem i que en fem bandera, no? Llavors, bueno, doncs en aquest cas, fer coses per sensibilitzar respecte al canvi climàtic està fantàstic, però per sensibilitzar respecte a tot. I la música crec que és el vehicle, no? És el vehicle que tothom entén, que a qualsevol lloc del món la gent s'hi apunta.
Abans de tornar a comentar i a preguntar al Jean-Paul, com neix Barcelona Gospel Messengers?
Mira, en 2007 jo fui a Amèrica i sí. Encontro Al Gore y fui ahí para participar en una conferencia de la nueva humanidad y había Al Gore, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz y todo, y con Ricky Martin y todo. Y
estaba toda la colección, estaba allí,
sí,
estaba todo el álbum
Deepak Chopra y todo, y estábamos hablando cómo podemos actuar porque el cambio climático es ahora, ¿no? Y desde este momento yo estoy ahí luchando en Francia. Ha creado una asociación que se llama Un Millón de Árboles.
¿Sí?
Y ahora estoy reforestando un bosque que ha quemado en 2019, 1,000 hectáreas. Ahora estamos a 50 y pico millones de árboles.
Hay faena, ¿eh? 1,000 hectáreas.
Sí. Mira, es la responsabilidad de cada uno.
Claro.
Y cada uno tiene que hacer algo para, sobre todo, a sensibilizar los niños, porque ahora es difícil.
Hombre, porque la responsabilidad básicamente va a ser de las nuevas generaciones. Son los que van a heredar el cambio climático y las posibles soluciones que se les deje, ¿no?
Mira, la responsabilidad es de nosotros todos, porque el cambio climático y tú tienes una parte, yo y él, todo el mundo puede hacer algo. Pero para llevar la sensibilización a la gente, necesitamos medios de comunicación y cantar y invitar todo el mundo a participar en esto, Porque la planeta es tú, él y nosotros todos.
Mi trocito de planeta. Ya veré, yo con mi trocito de planeta. Ramon, neix Gospel for Planet, i què veurem al Palau de la Música?
Bueno, això t'ho explicaria més bé el Joan Pol, perquè és l'organitzador d'això, però bueno, bàsicament veurem una suma de gent que es dedica al gospel. Nosaltres des d'aquí, que és una cosa una mica... no un oxímoron, però és una mica un contrasentit, que gent que no som excessivament religiosos, no som d'església, no som protestants, cantem gospel, però una mica no surt la paraula.
Contexte?
El context, gràcies. Això és l'edat, no perdona.
No, no pateixis, jo tinc una mortalitat de neurones molt elevada.
Ara, senyor, bueno, jo... Què has dit?
Jo, mortalitat de neurones impressionant,
És que ja se m'ha fet un
punt. He de demanar prestades, a vegades, de neurona, per respirar, fins i tot.
No, context, me l'apunto.
No pateixis, per això.
El context. No, en aquest context, doncs, és un moment d'ajuntar-nos gent que venim de diferents llocs, de sensibilitats diferents, de creences diferents, però ens unim sota la bandera d'aquesta música, no? I no és només una música, és una filosofia d'entendre la vida, d'entendre les coses, i això crec que és el que es veurà al Palau, i el que es veu cada vegada que ens ajuntem gent per fer això, no? Que ara ho parlàvem d'alguna manera, és una música molt desconeguda, tothom ha vist Sister Act, he vist això, però això realment no és el gospel, és comunitat. Moltes vegades l'origen del gospel són gent que s'ajunten per fer coses que realment és el que fem nosaltres, ens ajuntem i cantem, fem bolos, fem concerts, però vull que hi ha una cosa al darrere, que a vegades no val la pena definir-la massa, perquè si entrem en terrenys a vegades una mica relliscosos, no? Una mica dogmàtics, però és una cosa que és absolutament present en la majoria de grups.
Doncs ho direm del gospel citada. El gospel és una cita força interessant la que proposem aquest 28 de desembre al Gospel for Planet al Palau de la Música a partir de les 9 del vespre, dins del cicle Banco Mediolanum 27 Festival del Mil·lenni. I ja que hem vingut tots, fem un petit exemple, no?
Sí.
Del que podrem sentir o escoltar al Palau.
Ok, cantarem un espiritual, una cançó que és dels més conegudes. No és ben bé del gospel, és un espiritual que és anterior al gospel, és un tema que es diu Oh Freedom.
Oh Freedom.
I ara que farem el to, perquè si no malament...
No, feu, tranquils.
Oh, libertat.
No, oh, freedom. 1, 2, 1, 2, 3, and...
Oh, freedom.
Magnífic. Si això ha sonat així aquí, aquest estudi que està preparat per parlar però no per acollir veus, us podeu aplaudir a vosaltres mateixos perquè m'ha semblat magnífic. Imagineu que escoltarem, que sentirem com ho viurem al Palau de la Música, perquè a més, una de les qüestions, feu participar al públic fins i tot, no?
Sí.
Teniu molta interacció amb el públic.
És bàsic.
Eh? Sí.
Oye, Jean-Paul, tú te has lanzado aquí al final...
Mira, la música es...
Esto es normal, lo que haces es... Esto es dentro de lo normal, así que de golpe... Perdonadme, no soy muy experto en gospel.
¿Sabes qué? Pero... Tú te la vida, ¿no?
Sí.
Pues, cuando tenemos la vida y tenemos que mostrar que estem aquí...
Vius, que estem vius. Que estem vius, que hi ha ànima, hi ha força.
Porque el gospel
sí, sí.
Es el cor.
Pues que había sido como una posesión aquello que te he visto ahí, que te lanzabas a...
Sí, la vida es la posesión. Porque si tú no te fe para viuda, tú estás mort.
Això és veritat.
Mira, s'ha guanyat un aplaudiment. S'ha guanyat, eh?
Luchem, luchem,
luchem. I no tens fe per viure, és que estàs mort, eh? Tens tota la raó del món.
Luchem per la llibertat d'aquí, Àfrica, de tothom. I la planeta necessita ara la força per dir a los polítics que necessitem la planeta neta i necessitem una planeta per donar l'esperança
a les noves generacions. T'has llançat fins i tot a parlar en català, eh? Que m'han dit que tu em diries si parlés en castellà, però t'has llançat a parlar en català. Felicitats! Molt bé, felicitats, en Pol, molt bé.
Quan estàs posseït, parles llengües. Però no coneixes.
Almenys ha estat el català i no un idioma d'aquests inintel·ligibles.
Igual parlava arameu i ens quedem aquí.
Doncs ja veieu que ho gaudirem i ho gaudirem molt al Palau de la Música aquest 28 de desembre, dins del Van Mediolanum, 26è Festival del Mil·lenni, aquest Gospel for Planet. Abusaré de la confiança si feu una petita cançoneta mentre acomiado el programa? Sí?
Yes.
Senyors de Barcelona Gospel Messengers... Sí?
Swing Down. Fa.
Why don't you?
Why don't you? 3, eh? Why don't you swing down, sweet cherry, stop it, let me down. Why don't you swing down, sweet cherry, stop it, let me down. Rock me, Lord, come on easy. I gotta hold on the other side. Swing down, sweet cherry, stop it, let me ride. Why don't you swing down, sweet cherry, stop it, let me ride. Rock me, Lord.
Està sonant Barcelona Gospel Messengers amb el Ramon Escalé, el Jean-Paul Boabotay. Aquest proper 28 de desembre al Palau de la Música Catalana, aquest Gospel for Planet dins el Van Mediolanum 26è Festival del Mil·lenni. Serà a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. I només desitjar que tingueu tots un molt bon Nadal. Demà estarà la Montse aquí amb vosaltres durant totes les festes. Que acabeu de passar una molt bona tarda. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per vosaltres mateixos. Fantàstic, eh? Una manera fantàstica. Jo crec que feia molts anys que no acabava el programa així. Que acabin de passar una molt bona tarda.